10 i 23 minuts, em sembla que no hem parlat tant de platges fora de temporada. I és que ja portem setmanes i mesos, i saben tots vostès que ara estem immersos en aquest procés que és la licitació dels serveis de les platges. Fins al 17 de febrer, aquelles persones que tinguin un especial interès o que vegin com una proposta de futur la possibilitat de gestionar una guingueta o un servei a les platges, es poden acollir a aquesta convocatòria, a aquest procés de licitació a través de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, etc, etc. Bé, tot allò que vostès ja saben i del qual n'hem parlat abastament. Ahir saludàvem el regidor de platges, Guillem Escolà, bàsicament per parlar d'aquests dos conceptes. Per una banda, el cànon que es paga a costes i, per altra banda, el cànon municipal. Per dos conceptes concrets. Avui eixamplarem una miqueta més el ventall perquè feia dies que no saludàvem en Manel Martínez. Evidentment, amb en Manel hem parlat d'aquesta preocupació, d'aquesta vivència gairebé diríem que traumàtica, amb la qual els fins avui concessionaris de platges han viscut tot aquest procés. I ara, esclar, d'alguna manera també cal plantejar el futur de l'associació i també, evidentment, el present de la corrent d'opinió a l'entorn d'aquest procés de licitació. Manel Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Bon dia, Manel.
Molt bé,
anava a preguntar allò del com estàs i com esteu, però crec que és una pregunta retòrica perquè podria trobar la resposta més o menys fàcilment, però en qualsevol cas ho pregunto.
Pues bastant decebut, sí, sí. Bueno, per moltes raons, Vicenç, perquè creiem que no estan a l'alçada, en tots els respectes, aquest equip de govern, i van a la seva totalment. És la realitat, per part nostra, són els nostres pensaments totalment. No ens han escoltat a cap moment, i això és una impotència total. Jo penso que un equip de govern, quan tenen certs ciutadans que volen defendre o volen parlar o volen argumentar i que no s'escoltin, jo penso que això és una gran equivocació per als polítics que avui dia estan governant Sitges. Aquesta és la realitat nostra.
Em poso un punt de partida i estirem del fil, que és aquella qüestió més o menys inexorable que suposo que més o menys, o de la qual tothom n'era conscient, que és el fet que s'havia d'arribar a un concurs públic per la concessió de serveis de platges. Això es va dir mai d'una veu alta i clara als concessionaris que el futur hauria de passar per aquí, que per tant, diguem-ne que tot allò que formava part dels acords del passat quedaria esborrat perquè calia partir de zero a partir d'un concurs públic. D'això n'era conscient tothom?
Sí, 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 superconscients, igual com veníem fa 10 anys enrere d'un concurs públic, el mateix, exactament igual. I érem conscients, el que passa que la nostra estranyesa en aquest cas és que han modificat un pla d'usos que teníem una antiguitat de 30 anys i no s'han prestat serveis. I és una penalització total en un poble turístic com Sitges, que encara nosaltres defendem i defendrem sempre que Sitges viu del turisme i de platges, sol platges, encara tenim aquest model turístic, vulguem o no vulguem, reconèixer-ho, i més amb un municipi com Sitges. És la realitat nostra per part i ho defendrem sempre.
Mm-hmm. O sigui que, Manel, a veure si ho definim bé, i en qualsevol cas el president de l'associació, òbviament, amb tots els matisos que vulgui. El problema no és tant qüestionar el procés de licitació dels serveis a les platges, sinó el pla d'usos en el qual es basa el procés de licitació i un pla d'usos que parteix d'una realitat que són unes platges més petites que no han estat d'alguna manera regenerades com voldria l'associació. Aquest és el problema principal? Sí.
Sí, sí. El gran problema és la poca estabilització de les platges de Sitges i la poca labor que fa aquest equip de govern. Governant portant 2 anys i ho sabem, no han aportat ni plans B, no han aportat cap pla, ni res, ni alternativa amb aquesta poca estabilització de la sorra a les platges, i això serà una mancança que cada any serà més gran. Això és una realitat que tenim en aquest municipi. Quan veiem altres municipis que han fet els deures com Déu mana anys enrere i han fet allargaments d'estigons, han estat per la labor. Igual, no fa falta anar molt lluny, eh? Igual com estem parlant Cubelles, que s'han fet una estabilització de platges coherents amb els temps que corren per la mancança de sorra que tenien ells anys enrere. I nosaltres portem molts anys també, és veritat, que no s'han fet les coses ben fetes i és una defensió per part nostra. I el tema de la licitació també hi ha molt que parlar, molt, Vicenç, de veritat, en 4 o 5 aspectes molt claus.
Doncs, per exemple...
Es presenten unes diguem-ne, tot el ple de prescripcions amb un estudi econòmic que no entenem aquest estudi econòmic. Jo li vaig preguntar directament al regidor de que ho havia fet una empresa externa. Aquesta empresa externa, jo penso que també, per desconeixença total, marca un estudi econòmic d'una ocupació de platges, per exemple, a Terramar, Les Anquines, La Barra, Riera Xica, Estanyol, botigues, estem parlant botigues, Garraf, és que totes. L'estudi econòmic aquest no és veritat, és que la paraula és és que no és cert, ni molt menys, perquè parla d'ocupació al 100%, amb un estudi d'un 100% d'ocupació als mesos de juny, juliol, agost, fins a mitjans de setembre estem parlant. I ho sabem, que les platges de Barra, Les Anquines, platges com Les Botigues, com Garraf, de dilluns a divendres no hi ha una ocupació de 100%. I aquí es marquen un estudi econòmic, com tu mateix ahir a l'entrevista, que ahir a la nit me la vaig escoltar, mm-hmm. Vas dir que sí que es guanyen la vida, o que sí que guanyaven calés als concessionaris. És irreal totalment. Aquest estudi econòmic no està a l'alçada, ni molt menys, dels coneixements que tenim nosaltres, perquè nosaltres tenim els nostres estudis econòmics i és totalment diferent. I doncs, és una gran preocupació per part dels nous licitaris.
Doncs anem a plantejar-ho a partir d'aquí, perquè sobretot als oients i a nosaltres mateixos ens quedi ben clar. Sí. Ahir li preguntàvem al regidor si els futurs concessionaris es podran guanyar la vida tenint en compte aquest context. Ell ens assegurava que sí, que hi havia l'estudi econòmic. A Maneu Martínez diu que aquest estudi econòmic, pel que interpreto, Manel, és un estudi econòmic fet a partir dels màxims,
sí,
i que, per tant, hi haurà concessionaris que no es podran guanyar la vida?
Ni molt menys. Vicenç, per entendre'ns, aquí aquest estudi econòmic marques la majoria de les platges, el 100% de les platges, que al mes de juny-juliol, només juny-juliol, ja no fiquem agost, juny-juliol, la seva ocupació és al 100%, de dilluns a diumenge. És fals, això. És fals totalment. Perquè a les platges de Sitges, de dilluns a divendres, quan diguem una ocupació, és que qualsevol platja, amb el lot, va integrat 150 hamaques, o 300 hamaques, ¿vale? Doncs aquestes 300 o 150 hamaques, la seva ocupació de dilluns a divendres, a la majoria de les platges, només estem parlant de 15, 20, 30 hamaques. No les 150 que ells marquen el lot d'explotació i que tindran aquest estudi econòmic que ells marquen el 100% d'ocupació. Això no és veritat. I és desconeixença total de les platges de Sitges. Mm. És el curiós d'això. És a dir, qui ha fet aquest estudi econòmic? La veritat que és... I jo li vaig preguntar al regidor, em va dir que era una empresa externa. Esperem que hagi sigut una empresa externa, perquè jo penso que qualsevol persona de Sitges que té mínimament de coneixença de l'ocupació de les platges, que sabem que de dilluns a divendres no hi ha una ocupació del 100% a les platges.
Estiro una mica d'aquest fil, perquè òbviament, la conversa anava sobre la qüestió del cànon de costes i sobre la qüestió del cànon municipal. L'entorn del cànon de costes, quan el regidor va comentar que a partir del conveni que en el moment s'havia establert amb l'associació de platges, l'Ajuntament acabava pagant una part del cànon de costes, que era una part menor, òbviament, de la que pagaven els concessionaris, però en pagava una part. Alguns dels oients ahir també es preguntaven que esclar, els estranyava per què l'Ajuntament, és a dir, per què el diner públic havia de pagar una part del cànon municipal i si... A partir d'això, que l'Ajuntament pagava una part del cànon de costes i, per altra banda, no hi havia cànon municipal fins ara, és clar, alguns oients ens plantejaven, els números deurien sortir molt bé pels concessionaris si s'estalviaven el cànon municipal i, per altra banda, també part del cànon de costes el pagava l'Ajuntament. Això és així o no?
Hi ha molt que parlar.
A veure.
Sobretot del cànon, perquè... Jo, per als anys d'experiència que porto de president, primer que nosaltres veníem d'un pressupost en aquest cas, d'un concurs que es va fer, es va licitar a 10 anys, i a l'Ajuntament nosaltres ens presentem i vam guanyar per 1.600.000 euros, i aquests 1.600.000 euros es van dividir en 10 anys de pròloga, en aquest cas, no? En 10 anys es fraccionava, que es pagava cada any, però nosaltres, amb l'increment de l'IPC, si la tarifa, en aquest cas, de costes tenia algun increment, sí que és veritat, per a alguna millora de serveis per part del municipi de Sitges, tenia que assumir-lo, en aquest cas, al mateix municipi, està clar.
És a dir, en el seu dia, Manel, l'associació va conveniar amb l'Ajuntament que si l'augment del cànon de costes era superior a l'augment de l'IPC anual, l'Ajuntament assumiria aquest, diguem-ne, aquest excés de cànon i ja ho pagaria l'Ajuntament.
Sí, d'acord. Sí, és així.
És així.
Per entendre's, totalment, per entendre's, nosaltres ara mateix, amb aquest nou pla d'usos que ens han generat al municipi, que també és una mica, és per remarcar-ho, si no, després no me'n recordo, que és molt important això. Genera un pla d'usos nous al municipi, amb aquest any o dos anys enrere estudiant aquest nou pla d'usos amb el resta de serveis d'un 30%, i amb el seu propi pla d'usos penalitzen un servei, en aquest cas un lot més, que és en aquest cas les botigues, que en vez de 3 lots de guinguetes, tenien que haver sigut 4. Doncs ells mateixos, que no s'entenen a l'equip del govern, es penalitzen amb un lot menys a les botigues, quan ells havien provat el seu pla d'usos, perquè, insistim, aquest pla d'usos, qui ho ha generat com nou i com una modificació total d'un resta de serveis d'un 30%, és el municipi, no és la Generalitat qui no s'ha restat serveis, sinó ha sigut el municipi, 100%. Aquesta resta de serveis del 30% ha sigut per part del municipi, totalment.
De tota manera, sí que, i no en sé de números, però ho exagero i en Maneu Martínez ens matisarà. Esclar, deuria haver-hi més marge de benefici a com funcionaven les coses fins ara que no el marge de benefici que hi haurà en el futur.
Totalment. Jo fico un lot concret, més que res, perquè ho tingueu clar. Per exemple, la barra, en aquest cas, era jo com concessionari, el seu president estava explotant una guingueta i fiquem també el mateix lot que va, en aquest cas, al lot de Toldos Amaques. La temporada passada, el 2000, per exemple, perquè vegis l'increment de preu, la temporada passada tenia un cost de 17.900 i pico, ¿vale?, que pagàvem als concessionaris, i amb aquest lot aquest any s'incrementa a 41.000 euros. El cost del mateix lot que estem parlant. En aquest cas de la barra, una guingueta, sí que hi ha algunes modificacions, sí que és cert que jo tenia 66 metres quadrats, aquí et donen la possibilitat de tindre una terrassa de 100 metres quadrats, i amb barbacoa, que és la novetat de la restauració que la majoria dels concessionaris ja estaven treballant en cinquena i quarta gamma totalment, però bueno, hi ha una alternativa de tindre una barbacoa dintre de les teves instal·lacions que això no tenien. ¿Vale? Què vol dir? Que això s'incrementa, estem parlant de 17.900 a 41.000 euros, a part, un altre problema dintre d'aquest ple, estem parlant de la inversió que es fan fer, que hem que modificar o renovar totes les nostres instal·lacions, que estem parlant d'una inversió de 146.000 euros. ¿Vale? Amortitzable a 5 anys. Aquests 146.000 euros l'amortitzes a 5 anys, que et donen la possibilitat de tindre la nova licitació. Pues, estem parlant de 29.000 euros, una mitja, 29.000 més 41, suma, estem parlant de quasi uns 70, sí, 70 i pico mil euros. A dia d'avui hi ha molts concessionaris antics que s'ho estan pensant moltíssim. Hi ha que fer números, hi ha que fer números reals i és el que a nosaltres no s'ha estranyat, perquè a nosaltres no surten, hi ha molts concessionaris que no surten els números.
Per aquí anava, Manel, perquè en l'article vàrem llegint, sembla que l'Eco de fa dues setmanes, quan es parlava del projecte de licitació, etc, hi havia un requadre en què es comentava que bona part dels fins avui actuals concessionaris de les platges també participarien d'aquest concurs públic. És així això o no?
Nosaltres es van tornar a reunir la setmana passada, el dimecres, per part de la majoria, no, la majoria dels concessionaris, es va ficar sobre la taula, volien saber la realitat, no? I estem parlant que del 100% només es presentaran un 40% dels nous a les noves licitacions.
D'acord.
Perquè nosaltres tenim eines de treball. Què vol dir eines de treball? Tenim els nostres propis estudis econòmics i dius, fer una inversió tan elevada perquè no et surtin els números, doncs no val la... I problemàtica és que es trobaran els nous licitaris en aquest cas. I jo, ho fiquem tot sobre la taula, eh? Estem parlant que aquesta vegada, i és veritat, que és una obligació per part del nou licitari tindre el mòdul de serveis, de lavabos,
sí,
no? Un
minifàlid, sí,
i un altre convencional. Bueno, pues, això és una problemàtica que tenim a les platges de Sitges. No com altres municipis com Castelldefels, que també han sortit nou licitacions, però Castelldefels té clavegueram, tenen canyeries per poder fer el desagüe de qualsevol digue-li, a necessitat que hi ha a les platges, no?
O sigui que Sitges ha d'utilitzar lavabos químics, respecte, això vol dir.
Sí. I això, sí, exacte. I això què vol dir? Que depèn d'una empresa externa que té un cost superelevat. Per la recollida tens que fer una neteja mínimament setmanal dos cops al dia i els caps de setmana i festius tres cops al dia, més la recollida d'aigües grises.
Mm-hmm.
Bueno, pues, tot això té un cost mensual de 2.400 euros.
Això fins ara ho pagava l'Ajuntament, Manel?
Això, sí, exacte.
Ho assumia l'Ajuntament?
Ho assumia l'Ajuntament, és cert. L'Ajuntament ficava els lavabos químics, en aquest cas, a la majoria de les platges, i ho assumia el 100% a l'Ajuntament. Sí, sí, era un servei, mm-hmm, que oferia. Sí, sí que venien d'altres anys enrere, que ni teníem aquests serveis a les platges, però avui en dia, pues, bueno, és una necessitat que el client o el turista ho necessita a les platges.
Mm-hmm. Està claríssim. O sigui que em sembla que comencem a definir la reflexió d'en Maneu Martínez. L'actual president de l'Associació de Serveis de Platges creu que amb l'actual estat de les platges i amb els números que es plantegen en el concurs de licitació dels nous serveis, no pot assumir-se la viabilitat econòmica de moltes concessions.
No. Dels 20 paquets que no s'han presentat, la veritat és que no, crec que no. Ho dic obertament, eh? Mm-hmm. Que potser vindrà algú amb una vareta i dirà, escolta'm, doncs jo sí que li trec una rentabilitat d'alguna manera. Però en la nostra experiència que tenim, o jo particularment, ho dic directament com jo com persona, in situ, ara mateix, bueno, doncs, es decanta més al no licitar que al sí.
D'acord. Haig d'entendre, per tant, Manel, que la majoria de concessionaris no opten al concurs perquè no hi veuen possibilitats econòmiques de cara a futur.
És aquesta la realitat. Penseu, per exemple, que venim, igual com ho va dir el regidor, jo penso que han agafat moltes licitacions d'altres municipis i, bueno, han agafat el que ells han vist més coherent, però el que no s'entén és que una inversió de 146.000 euros que per renovar tot el material de les guinguetes, de les tombones, de tot, automàticament estem parlant de 146.000 euros amb una inversió a 5 anys, ¿vale? Per amortitzar-lo a 5 anys. Per exemple, a Cambrils, aquesta inversió, que era la mateixa, de 146.000 euros, en aquest cas, la inversió era tornar a 20 anys. ¿Vale? Què volia això? Que veníem d'un sistema de que en vez de 5 anys són licitacions a 4 anys i la inversió als primers 4 anys automàticament la tenia de fer el primer licitari,
uh-huh,
però si als 4 anys següents no guanyessi el mateix licitari, pues, se li abonaria la inversió que va fer en el seu moment al licitari nou. M'entens?
D'acord.
No sé si m'he explicat bé.
Sí.
Per amortitzar-lo a 20 anys, aquests 146.000 euros. Aquí a Sitges, no? Aquí la inversió, estem parlant de 146.000 euros, si ho sé, la tens que fer, amortitzar-la a 5 anys. I t'ho tens que emportar. Si dintre de 5 anys tu aquesta inversió tornarà a sortir segurament licitacions i no la guanyes, doncs aquesta inversió la tindràs que llençar. Igual com nosaltres tenim ara un sobreestoc de guinguetes, que eren les 30 guinguetes que teníem al municipi de Sitges, que ho tindrem que llançar, perquè no serveix per res. No podem aprofitar cap guingueta.
Li he cridat l'atenció, malgrat totes aquestes circumstàncies que ens comenta en Maneu Martínez, que hi hagi hagut, segons ens comentava el regidor de Platges, tantes persones interessades en el concurs?
Sí, total. Segur que hi haurà moltes persones externes sabem, igual, o es parla moltíssim, que vindran hotels, vindran grups inversors. Bueno, un referent també és veritat, és que avui en dia aquestes licitacions, gent que a lo millor no tenen l'experiència que tenim nosaltres, a lo millor s'equivocaran, a lo millor no, però per exemple, un referent a Castelldefels s'han presentat de 9 concessions o 9 licitacions, s'han presentat 46 empreses o persones físiques, 46 persones en aquest cas s'han presentat. Pues a Sitges, home, al nivell i amb el nom, el renom que tenim nosaltres, esperem que es presentin moltes empreses.
Sí, ho dic perquè sí, és una certa paradoxa, eh?
Sí,
ho dic perquè a partir del missatge que cada vegada tenim unes platges més petites, resulta que l'interès continua sent no només gran, sinó important. No seria així si veritablement Sitges no continués captivant, encara que les platges estiguin com estan.
Però la realitat, i jo ho vaig dir això la setmana darrere amb els meus associats, amb els meus companys, i escolta, la realitat la tenim nosaltres, vosaltres teniu els vostres estudis econòmics, vosaltres teniu la vostra experiència, i és aquí si teniu que lluitar o no lluitar per la licitació, perquè no surten els números. Hi ha licitacions que no surten els números, Vicenç, i sabem que s'agafaran els dits i tindran problemes per arribar, perquè depenent també, són concessions que el màxim són 210 dies d'explotació, depenent molt del sol, que faci bon temps, que no faci aire, que no plogui. Són empreses, vulguis o no vulguis, o explotacions, que pot decantar-se només una temporada si ve pluges dos caps de setmana al juliol, per exemple. Pues pot penalitzar tota la temporada, això, que és el que es passava a nosaltres en aquells moments, quan nosaltres estàvem escoltant les concessions, està clar?
O sí que entenc, de fet, un altre camí en aquesta reivindicació. Ens imaginem, Manel, les platges estan com estan i en aquest sentit l'associació, com han escoltat vostès en reiterades ocasions, ha criticat que el govern no regeneri les platges, però tenint en compte aquesta circumstància, si el concurs de licitació hagués plantejat uns altres números, la majoria d'actuals concessionaris s'hi haguessin presentat, si els números haguessin estat més a la baixa, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, es va parlar. Totalment, sí. Segurament, sí, segur. Els meus companys en aquell moment, insistim, nosaltres tenim el nostre estudi, tenim la realitat, el que es factura a les platges. L'estudi econòmic que ha marcat el municipi dintre del ple de prescripcions està marcant un estudi econòmic que és fals totalment, en tota la franquesa. Per què? Perquè parla d'ocupació juny-juliol en platges que és inviable de dilluns a divendres. I és la realitat, és que espanta, diu, hòstia, és que tenim uns beneficis horrorosos. Jo fico davant a qui vulgui, presento el meu estudi econòmic particular i puc argumentar que aquest estudi econòmic que han presentat al municipi és fals totalment. No és correcte, no vol dir que és fals, que no és correcte perquè no hi ha ocupació de dilluns a divendres al mes de juny, juliol i tot l'agost. A partir del dia 24, ho sabem, després del castell ja no queda ni Déu a les platges ni Déu, en tots els respectes.
O sigui...
És una ocupació, és la realitat.
O sigui, Manel, no és que els números estiguin mal fets, sinó que es basen en una realitat que no és certa.
No és certa, és això. Sí, és la realitat, és aquesta. No és certa totalment, perquè, insisteixo, l'estudi econòmic marca el 100% d'ocupació i a la platja de les Anquines, de la Barra, Riets i Castanyol, les botigues, Garraf, de dilluns a divendres estem parlant, si tot, amb un lot hi ha 150 maques i ells diuen que aquestes 150 maques es jugaran, això no és la realitat, sinó la realitat que potser es poden jugar només 15, 20 o 30 maques. I es demostren només en la visió de que passin per les platges el juny i juliol, qualsevol persona de Sitges ho saben, que les platges estan buides de dilluns a divendres. Ara, el cap de setmana, si fa bon temps, no dic que hi hagi ocupació al 100%, no ho negarem mai, potser és viable, però certes platges també. També tindrien que parlar, si volem afinar molt, hi ha certes platges que encara l'ocupació no és 100%, el juny i el juliol, dissabtes i diumenges.
A veure si ara qui escolti Maneu Martínez pensarà, a veure si un xiringuito no era tan negoci com semblava, o sí que ho era.
Jo no diré mai que era negoci. era negoci, és negoci.
És negoci.
A veure, actualment, segons el meu estudi econòmic que jo tinc en particular, la barra, quan jo estava explotant la barra, ara mateix és no, més que sí. Per sacrificar-te 5 mesos de treball, de feina, de dilluns a diumenges, i tindre uns ingressos molt minsos amb aquests cànons que ens ha marcat el municipi, automàticament no és viable. Avui en dia no és viable. Mm-hmm. No és viable.
Quin serà el futur de l'associació? És clar, en aquest estat de coses... Com es planteja l'associació el futur?
El nostre plantejament es continua i esperem a veure els nous licitaris i bueno, el que es va plantejar, generarem una assemblea i la decisió serà dels socis, en aquest cas, si traspassar qualsevol informació, el nom, sobretot, de l'associació, i si volen els nous licitaris generar una associació i mantenir el nostre nom i les nostres instal·lacions, no tindrem cap problema, al contrari, serà tot qualsevol facilitat per part nostra, i tant que sí.
D'alguna manera, en Manel Martínez veu un relleu, és clar.
Sí, totalment. Ja són molts anys també per part meva, i el relleu tenim ganes que vingui gent nova, en sang nova, amb ganes noves, i bueno, i donar-li molts ànims, perquè amb els lots que ha marcat aquest municipi i després amb el poc que aposten per a una estabilització de les platges de Sitges, també fa molt respecte que hauran alguna concessió d'aquests lots, que tu mateix li vas preguntar al regidor, si tindria que pagar el cànon, si no pot explotar la seva concessió per mancança de sorra, no sé el que passarà, ja ho veurem. En aquell moment jo penso que seran negociacions tenses i tot, perquè també és veritat que actualment el model del cànon de costes, si no explotes la concessió, no el cobren. És important, això. No sé si el cànon del municipi li faran pagar al nou licitari si no pot explotar la seva concessió.
D'acord. És a dir, el cànon de costes no s'aplica si no pots desenvolupar l'activitat.
Molt bé. Si tu no ocupes espai, com és normal, estem en un espai de zona marítimo-terrestre, no cobren el cànon. Totalment. Ah. Sí, per part del Ministeri.
En Manel Martínez li haig de preguntar, hi ha alguna cosa de bona en aquest concurs?
És que em costa molt.
Sí?
Em costa trobar alguna cosa.
No, si no en troba cap, no en troba cap.
No. Jo, el problema és el diàleg. Aquí s'ha demostrat que no han volgut parlar amb nosaltres, no ha valgut res la nostra experiència, han tirat per endavant, insisteixo, un pla d'usos que ells mateixos ho aproven i ja es penalitzen un servei, penalitzen un lot per decisió que no ho sabem encara. Nosaltres vam intentar manifestar-nos, vam intentar que no s'escoltessin, però qualsevol explicació l'hem donat, sí que intentem que la gent s'adapti la realitat a través de medis de comunicació, però la veritat és que seure i dir, escolta'm, què no s'hem equivocat, què podem fer, què necessitem, i insistim, i aquest estudi econòmic, jo fico molt input amb això, perquè hi ha molta gent de coneixedora de Sitges i saben les ocupacions i no poden dir, a mi em fa estant dol que em diguin aquesta ocupació, generin un estudi econòmic amb una ocupació del 100% a mes de juny, juliol a les platges de Sitges de dilluns a divendres. I em sap greu perquè tenim digue-li regidors i fins la mateixa alcaldessa que sap l'ocupació que hem fet visites directament als concessionaris. Hem visitat dies concrets entre setmana i s'han vist platges buides. Com es veuran? Per desgràcia, segurament cada any, perquè la gent no baixa a la platja de dilluns a divendres amb una ocupació del 100%.
10:52 minuts, una última. I fins on en Manel Martínez vulgui dir. Algú de l'equip de govern li ha dit allò entre bambalines al president de l'Associació de Serveis de Platges que tenia raó en alguna cosa?
I tant. Algú, i tant.
Més d'un?
Algú.
Algú.
Bueno, algú.
Algú.
Ho deixem aquí. Algú,
ho deixem aquí. Doncs ho deixem en aquest algú i el futur dirà si aquest algú i el president de l'Associació de Serveis de Platges tenien raó i les noves concessions, algunes d'elles s'enganxaran els dits amb l'assumpte econòmic o no. Ens deixem alguna cosa, Manel?
No, insistint, jo sempre defensaré. A mi em dol molt que un 30% de serveis de les platges de Sitges es resti en un municipi turístic com som. Jo això no ho entenc, em costa entendre, i que no entenguin els polítics. Si els polítics estan sabent que tenim cada 4 anys tenim que anar a votar, però jo pensava que eren més dialogants, que es podia argumentar per part del sector privat, per part d'una persona que porta un negoci fa 40 anys i que no escoltin. Jo penso que això és una incoherència total per part dels polítics. Jo tinc una frase i és veritat, el poder emborratxa, i m'ho estan demostrant més d'un, el poder emborratxa, i això és perillós perquè ells, vulguin o no vulguin, estan fent una funció per al municipi i els 4 anys passen molt ràpid. I si volen estar governant 4 anys, 8 anys o 12 anys, els anys que vulguin, però els anys passen i després es tornen a ser ciutadans de Sitges, i la realitat la veuran ells, que potser quan estaven governant doncs es van equivocar i potser no tindran temps de reaccionar. I quan estàs governant és el moment de reaccionar, de dir, potser tenen alguna cosa de raó. I aquesta impotència per part nostra de no escoltar-nos és incoherent i fa mal. Això fa mal perquè dius, tu vols també lo millor per al teu municipi com ciutadà de Sitges, pues que els polítics a vegades no estiguin a l'alçada, en dol com persona, la veritat, i com una representació que estic fent, que és l'associació de platges de Sitges, amb un històric nostre que almenys es podien haver escoltat alguna vegada de la realitat que nosaltres presentàvem.
Doncs una vegada més queda exposada la reflexió. Manel Martínez, gràcies de nou.
Moltes gràcies, Vicent.
Fins a propera. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.